Més o menys art. Un programa on et parlarem de museus, col·leccions d'art i nous moviments artístics. Més o menys art.
Hola, això és Més o menys art, a la taula de control Josep Casanovas i a la veu Vanessa Vilés. Avui, a Més o menys art, vull parlar d'un artista compromès políticament a través de la seva obra i que això li va provocar l'arrest polític durant més de 72 hores, sense que ningú sabés on estava. I gràcies a la pressió del món cultural, d'algunes ONGs, dels governs europeus i el nord-americà, va ser alliberat, però actualment està en arrest domiciliari. Parlo de l'artista xinès Ai Weiwei. Una de les condicions que li va posar el govern xinès per ser alliberat és que no podia sortir de la Xina i des de llavors la seva obra surt per ell constantment i a través d'internet. És possible que molta gent el reconegui si dic que va ser l'encarregat de dissenyar l'Estadi Olímpic Nacional, el Nido, a les Olimpiades de Xina l'any 2008. Ai Weiwei és un dels artistes xinesos més influents dins de l'art contemporani. L'artista és conegut tant per les seves produccions artístiques com per les seves denúncies vers el govern xinès i l'actual vida de consum a la Xina. Als 22 anys ja era membre del moviment artístic Xinxing. Estudia a l'Acadèmia de Cinema Xinesa i funda el moviment Star l'any 1978. Des dels seus inicis el podem situar dins de l'activisme cultural. Va viatjar als Estats Units a estudiar i entra en contacte amb els moviments culturals més importants del moment, l'art pop, l'art conceptual i el minimal, que junt amb l'obra de Marcel Duchamp seran els punts més influents per ell dins de l'art. La malaltia del seu pare el va fer tornar al seu país natal, la Xina. La seva obra hi conviu harmònicament l'art postmodern occidental i el procés del treball artesanal de la fusta i la porcellana que va ser despreciat durant la Revolució Cultural Xinesa. Farà de la tradició una arma de reivindicació crítica i la seva marca artística. El seu discurs és eclèctic i variat, s'adaptarà a cada situació conceptual, però allò que caracteritza més la seva obra és la barreja entre la tradició, allò antic, i la vida actual cultural. A la seva obra qüestiona la tradició del seu país, junt amb allò que ha succeït i succeeix en l'actualitat. Una obra que mostra molt bé el seu pensament artístic és la vasija Coca-Cola, de la dinastia Han. Per aquesta obra va agafar una vasija de la tradició xinesa mil·lenària i va estampar a sobre d'ella el símbol de Coca-Cola, símbol que és global, popular i actual. És un exemple d'apropiació seguint l'estil de Duchamp. Ja hem parlat alguna vegada que Duchamp el que fa és que agafa utensilis de la vida quotidiana i els aïlla per convertir-los en art. També en la seva obra influeix molt el pop art. Aquesta contraposició entre el passat i l'art postmodern provoca un xoc increïble en l'espectador. L'any 2003 va fer una instal·lació amb bicicletes enganxades i sense moviment com si fossin una gran paret i ens explica l'autor que la bicicleta és el mitjà de transport per excel·lència a la Xina i el que fa ell és que les converteix en estàtiques i les amuntega una sobre de l'altra. És una crítica al poble xinès que no pot ser lliure.
Glad I fight, I only wish
A Sunflowers, Pipes de Girasol, és una instal·lació que l'any 2010 va omplir tota la sala de les turbines de la Tate Gallery a Londres, de milers i milers de pipes de girasol, totes elles fetes a mà i pintades a mà, totes de diferents i a mida real. Hi havia més de 10.000 milions de pipes a mida real, fetes de forma individual i totes fetes a mà. En l'obra van treballar més de 2.000 artesans xinesos i es va trigar més de 2 anys en acabar. Donava una gran sensació de realitat i d'autenticitat. La instal·lació no sols era visual, l'artista et convidava a caminar per sobre, a tocar-les, a seure, com si fos una platja de llavors de girassol. El que l'artista pretenia amb l'obra era fer una metàfora amb Mao, que es presentava davant els xinesos com el déu sol, i els seus súbdits eren els girassols que giraven al seu voltant. Al mateix temps, segons l'artista, menjar pipes era un espai de plaer, d'amistat i d'amabilitat en un temps d'autèntica pobresa, repressió i d'incertesa. A part de seguir treballant amb instal·lacions de grans dimensions, d'apropiar-se amb el passat i de la quotidianitat i de dotar-lo de nous significats, una de les seves obres més espectaculars pel món de l'art, i no sols per les grans mides de l'obra, és el cercle amb els 12 caps d'animals, de tipus escultòric, que representaven el sistema zodiac xinès. L'obra es diu El Círculo de Animales, Cabezas de Zodiaco. Amb els caps de bronze, l'artista medita a diferents nivells sobre la societat. Posa en dubte la idea de patrimoni a la Xina. No sé si sabeu que a la Xina i a tota Àsia el concepte que tenen de mantenir i protegir el patrimoni és enderrocar les obres antigues i tornar-les a fer tal i com eren, però amb materials nous. Fa una reflexió sobre la relació entre Xina i Occident i aquesta manera de conservar, i sobre el poder polític. Tot això envoltat d'un gran sentit de l'humor, ja que l'horòscop xinès és un reflex de les energies còsmiques i de com aquestes influeixen en les energies i en els diferents aspectes de les persones i de la societat. Però l'obra més coneguda d'ell és la seva participació en la direcció artística de l'Estadi Olímpic per les Olimpiades de Pequín del 2008. Des de fora, l'estadi sembla una maranya de reixes i de cables. Com ell diu, és un niu d'ocells. La idea era unir conceptes de la tradició xinesa del poble amb el seu dia a dia, amb la Xina olímpica, la relació que tenen els ciutadans de la Xina amb els ocells, ja que per tots és coneguts que és molt habitual treure els ocells als parcs en unes gàbies. Posteriorment edificarà el projecte un prestigiós estudi d'arquitecte suís. L'estadi té un sistema d'energies ecològiques, com les plaques solars i una recollida ecològica de l'aigua. L'exterior de l'edifici sembla una maranya de cables, però l'interior, amb tota la llum, l'amplitud, potència la idea d'acollida, just com indica el seu nom, el niu d'ocells. D'Ai Weiwei sols hem destacat alguna de les seves obres més conegudes, però la seva trajectòria artística va molt més enllà del màrqueting polític amb el que es vincula. La seva obra està compromesa amb el passat artístic de la Xina, amb el seu temps i amb la societat, i utilitza les seves obres per reflexionar sobre els horrors del passat, del present, i també perquè els espectadors reflexionin sobre els fets del que parla. Existeix un documental sobre la seva obra i la seva dissidència política, anomenat Never Sorry, de l'any 2012, que va fer la directora i guionista Alison Clayman. L'obra que li va costar l'arrest domiciliari va ser Remembering, una obra que va fer per la commemoració als nens que van morir d'un terratrèmol de Xiuam l'any 2010 i que aquests nens van morir pel mal estat de les escoles educatives que no estan a la capital xinesa. L'obra constava d'una paret de 9.000 motxilles de colors en una enorme construcció que abarcava tota una paret de la façana del Museu de Múnich. L'any 2014, després del seu arrest domiciliari, va fer una obra al Museu de Berlín, on reproduïa la cel·la on havia estat detingut, sense llum, molt petita i sense cap tipus de comoditat. El primer centre a Espanya que va acollir la seva obra és el Centre Andalús d'Art Contemporani l'any 2013. En aquesta exposició, que s'anomena Resistència i Tradició, es mostrava el seu principal eix de producció, la Xina i la societat de masses. En l'actualitat, ha fet una instal·lació a l'antiga presó d'Alcatraz i la seva instal·lació va sobre la llibertat que no tenen els presos i fa una reflexió sobre la no llibertat i si aquesta serveix per alguna cosa. Des que està en arrest domiciliari, la seva obra viatja més que mai, ja que ell no pot fer-ho. I el que fa és un estudi molt minuciós sobre l'espai on ha de treballar i encarrega els comissaris dels espais culturals on es posa com han de fer el muntatge. Tot això amb molta cura i amb un treball molt meticulós. A la proposta d'aquesta setmana no us vull convidar a visitar cap exposició ni museu. El que vull fer és convidar-vos a consumir cultura, art, cinema, teatre, dansa, el que vulgueu. I per què ho faig? Suposo que sabeu que en aquests dies hem sabut que no hi haurà llei de mecenatge en aquesta legislatura, tot i que el ministre d'Educació ho havia confirmat. No tenir una llei de mecenatge condemna l'art i la cultura perquè només deixa espai per a aquelles accions que tenen més nom, que tenen més suport econòmic i ens condemna a una cultura unifocal, que no ajuda els nous creadors ni els creadors que fan coses més arriscades. Ens allunya de la democràcia cultural. Chicago. I dit això, ens acomiadem. Ens tornem a veure la propera setmana. Avui hem escoltat a Bob Dylan, a Alice Cooper i a Status Quo.
She turned once more to Sunday's cloud.